Hola, benvinguts una setmana més al programa Cinerama, el programa dedicat al setè art, programa setmanal que fem més o menys d'una hora de durada aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I com sempre a l'equip, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I crec que l'Agustí no s'ha...
Hola, què tal?
Ara,
sí, sí, sí.
Hem provat micros, però el teu no.
El meu no, fallo.
I un servidor, el Joan Ribas. Continua la catarata d'estrenes setmana darrera setmana. Si la passada setmana no està molt clar si eren 16, 18 o 20 les que es van estrenar, aquesta setmana l'Agustí, que porta la comptabilitat d'estrenes, quantes han arribat? Agustí?
Em sembla que són
14 o 15.
S'han quedat curts.
No vindrà d'un número més o menys. Ja. Pues sí, moltes pel·lícules. Nosaltres avui també hem preparat un petit especial dedicat a Richard Burton, amb motiu de que la setmana passada es va estrenar una pel·lícula anglesa titulada Mr. Burton, que parla de la seva joventut abans de començar a ser un actor conegut, i que és una pel·lícula que també s'ha estrenat bastant malament, lamentablement, però que és una pel·lícula estimable i que val la pena veure. A part d'això, doncs, bueno, tenim la taquilla, que continua, en aquest cas, canvi del primer lloc, de Lilo i Stitch, passem a Com entrenar a tu dragón, que és la pel·lícula més taquillera.
Clar.
Continua Lilo i Stitch, la segona, i la quarta continua aguantant Cirat. Aquesta pel·lícula de moda, sembla, no? Pel·lícula espanyola que ha entrat amb molta, molta força. Després
sí,
de guanyar...
que a tothom, bueno, tothom no, ja en algú que no, però tothom l'adora. I diu que la primera hora tot és música aquesta del xumba, xumba, una hora.
Tecno, sí, tecno electrònica.
Els fans d'aquesta música els encantarà.
No, gent inclús que diu no m'agrada la música, però oi, està molt bé. No m'agrada aquest tipus de música, però està molt bé la pel·lícula.
Bueno, igual sí, nosaltres no hem pogut veure.
Bueno, jo agafo un bombo i també ho faig, això.
No és tan fàcil, no és tan fàcil. Tens que fer-te un nom perquè la gent te vagi a veure.
Sí, però un bombo, bum, 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 ja està, home.
Sí, és molt fàcil. En un ordinador es pot fer. Bueno, pues aquesta setmana tenim...
Sense ordenador, amb un bombo.
Tenim pel·lícules espanyoles, moltes, altra vegada, tenim Bajo un volcán, curiosa pel·lícula. Vírgenes, més curiosa, estranya i extraterrestre, aquesta pel·lícula espanyola. La Furgo, que està molt bé, és una pel·lícula molt recomanable.
Home, tampoc està tan...
Sí, a mi m'agrada la força.
Bueno, clar, comparada amb les altres, potser sí.
Per això, el nivell puja comparant-la amb les dues altres estrenes. També torna Pamela Anderson en una altra pel·lícula que s'estrena aquest divendres dia 20 i una pel·lícula francesa que s'ha colat, Juliet en primavera. Nosaltres el que fem és comencem a parlar una mica de Richard Burton, que suposo que estareu d'acord que ha sigut un dels grans actors de cinema i teatre del segle XX, no? Sí, us pregunto quines pel·lícules recomanaria.
Jo en teatre no l'havia vist mai, eh?
No, suposo que era difícil.
Home, no era difícil, és que no era la meva època.
Richard Burton, quines pel·lícules
diríeu vosaltres? Jo, Cleopatra.
Cleopatra, Beckett, clar.
Sí, Beckett també.
El desafió de les àguiles.
Hombre, aquesta també, que és amb el Clint Eastwood i Richard Burton, sí.
I per mi les tres pel·lícules que va fer, o no sé, va fer alguna més amb la seva companya Elizabeth Taylor, Cleopatra, per exemple, The Sandpiper, o en aquest cas Castillos en l'Arena,
sí,
un dels seus títols a Espanya,
Paper, sí.
Està molt bé, una
està
de Vincente
Minnelli, està molt bé.
Un gran melodrama,
sí, és una gran, grandiosa pel·lícula. Sí,
La noche
sí.
de la iguana també està bé.
La noche de la iguana a mi no m'agrada tant.
Perquè és una obra de teatre també, La noche
sí,
de la iguana,
sí.
Però a mi i els actors que surten, a més el director John Huston,
sí.
Està molt bé la pel·lícula.
Quin repartiment.
Sí, sí, això ja no es veu.
No, impossible. I qui teme a Virginia Woolf, que no sé per què estaria basada una mica en la vida real dels
sí.
dos, no? En alguns moments. No?
Sí, sí.
També una obra de teatre.
Sí, la del Mike Nichols. Sí, sí.
Bueno, Richard Burton va néixer com Richard Walter Jenkins a Gales, a una població de Gales, el 10 de novembre del 1925.
Sí, per això ara és el centenari aquest, també. Bueno, serà el novembre. El centenari.
I va morir a una població de Suïssa, Seligny, un 5 d'agost de 1984.
Sí.
Tenia 58 anys.
Carai, semblava més gran.
Semblava bastant.
Sí.
Suposo que la beguda...
Estava cascadet amb aquest
sí,
sentit.
Sí, vivia a Suïssa, cert. Jo recordo això, que es havia casat amb una noia bastant més jove i, bueno, potser no era tan jove, perquè igual ella tenia 40...
Sí, que com curiositat havia sigut la dona d'un corredor de Fórmula 1 que va guanyar un premi...
Ah, és veritat, però ja no ho recordava.
James Hunt, un corredor britànic, sí? Molt famós a l'època.
Home, sí, tan famós.
I mira per on va deixar el James Hunt i se va anar amb el Richard Burton.
Sí,
no?
Però bueno, hauria de ser l'hereva. Bueno, sí. Ell tenia filles. Sí,
recordem que hi ha una pel·lícula que està molt bé, del Ron Howard, ara se m'ha oblidat el títol, que parla de l'enfrontament que hi havia entre Niki Lauda i James Hunt durant
sí.
diversos premis i durant l'època que Niki Lauda va tindre aquell horripilant accident que va resultar cremat en moltes
sí,
parts
del
seu cos i que està molt ben ambientada tota aquesta història. Ara no em surt, sé que la música era del Hans Zimmer,
sí.
tenia un títol curt, bueno, ja el buscarem. Bueno, tornant a Richard Burton, com molts dels actors britànics, no sé per què, va tindre 7 nominacions als Oscars.
Sí, és veritat.
I no va guanyar cap, no li van donar cap, no crec que ni honorífic.
No van arribar a l'honorífic. És probable que li haguessin donat, però el que diem. Bueno, va. A veure, també en les últimes èpoques ja d'alguna forma havia fet pel·lícules així que ja no tenien tanta categoria, inclús havia fet sèries de televisió alguna però bueno, suposo que sí, que potser sí que li hagués arribat, no?
Sí.
Si no...
Sí. Jo crec que sí, a més un honorífic segur, no? Però bueno, tenim casos de Peter O'Toole,
sí,
de
tenc,
Ray
sí.
Fiennes, de Richard Harris, de molts actors d'aquella època de una mica més joves que ell de la dècada dels 60, que sí, moltes nominacions, però cap Òscar, no? I Ray Fiennes ara ja de moment ja té 3 i no sabem. Com bueno. Es deia la pel·lícula?
Rush.
Rush, això mateix, sí que es deia Rush. Sí.
De Ron Howard com a director i la música
sí.
de la Hans Zimmer.
Està molt bé, tu l'has vist?
L'he vist.
Molt bé, està molt bé. Pues parla del James Hunt, precisament, i del Niki Lauda. Tornant a Richard Burton, pues bueno, era una gran família amb 10 germans, el seu pare era miner a la població on havia viscut ell tota la vida i bueno, una família molt pobra. Va tindre la sort de conèixer una persona que el va ajudar, que és de lo que parla la pel·lícula Mr. Burton, i a partir dels anys 50 va començar a fer moltes pel·lícules, també obres de teatre, un dels grans indiscutibles, una gran veu, com quasi tots els actors britànics de teatre, no? En gran dicció i gran forma d'expressar les seves paraules. També com curiositat, tu abans has parlat de Beckett, no? Una pel·lícula que està molt bé, van estar nominats Peter O'Toole i Richard
sí,
Burton,
sí,
els dos.
Sí, ja ho sé ja.
I no se'n van emportar, no. Aquell any va guanyar Rex Harrison, per
sí,
per
me fer Lady. Bueno,
que és un actor que a mi no m'acaba d'agradar del tot. Rex Harrison no...
Bueno, me fer Lady, ell l'havia fet al teatre, era un personatge que dominava molt bé i, bueno, pues això va estar bé. Bueno, està bé, la pel·lícula està bé.
I curiosament Richard Burton i Rex Harrison farien una pel·lícula que va passar sí, sense pena ni glòria.
Bueno, ojo, sense pena, sí, sí, sense pena ni glòria, però aquí es va estrenar molt tard i bueno, sí.
Sí, perquè sí, parlava d'una parella homosexual, de dos homes ja grans, es titulava L'escalera d'Stanley
sí,
Donen.
Sí, aquelles pel·lícules que va fer el Donen a Anglaterra, a Londres, pues és una d'aquestes.
Bueno, la seva dècada prodigiosa al cinema seria dels anys 60, on faria grans obres mestres de la història del cinema, i ja entrada la dècada dels 70 la seva carrera ja va trontollar una mica, però encara va fer pel·lícules com Breve Encuentro, una versió nova
sí,
d'Alan Bridges,
sí, era,
amb
sí.
Sofia Loren,
sí.
no?
que tampoc no... Bueno, jo l'he vist per la tele, no... I una que es deia El viaje, em sembla.
El viaje de Vittorio De Sica.
Sí, també.
També sí, va fer la segona part de L'exorcista.
Sí, que era molt dolenta.
John Boorman estava
molt,
en directe.
Molt dolenta era.
Però els seus darrers anys va fer l'obra cinematogràfica, l'adaptació d'Ecus, dirigida per Sidney Lumet.
Ecus, sí, 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 que està molt bé, l'obra.
I un any abans...
Està molt bé l'Ecus. Jo el record que tinc és... Bueno, jo havia vist l'obra de teatre aquí a Barcelona i em va agradar la pel·lícula. Això que se la van carregar, a l'època, perquè van dir que no sé què... A mi em va agradar.
Un any abans de morir faria la interpretació de Wagner en una sèrie de televisió.
Sí, la sèrie de televisió Wagner, que també em va... Jo el record que tinc és que a mi em va agradar també, però l'havia vist jo. En aquella època en què només hi havia dos canals i, bueno, doncs això, veies a... Era una sèrie i, bueno, sí, la vaig seguir, sí, sí, recordo que em va agradar.
I la seva darrera pel·lícula, que va ser la de... 1984, de Michael Radford, on sí, ja sembla bastant més gran de la...
Sí,
que...
bueno, potser també era una mica caracterització, no sé.
Per Richard Burton, un dels grans indiscutibles, i ja parlarem de la pel·lícula que hem pogut veure amb Mr. Burton, però comencem escoltant, avui hem triat 4 o 5 temes de pel·lícules de Richard Burton interpretades per ell, i començarem per Anna de los Mil Días, on interpretava Enric VIII, al costat de l'actriu Genevieve Bujol, que interpretava Anna, Anna Bolena, i en aquest cas la música de l'obertura composada per George de la Rey.
Thank you.
continuem aquí a Eixample Barcelona Ràdio, aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama, avui dedicant les músiques a l'actor Richard Burton, i també tenim que donar un record a un actor d'una llarguíssima carrera que ha mort als 93 anys, Manolo Zarzo, un habitual secundari de moltíssimes pel·lícules, crec que va fer més de 200 dins del cinema espanyol, però també del cinema europeu, cinema italià i altres països, no? Va treballar Mariano Zores, Pedro Lazaga, Jaime d'Armiñán, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, José Luis Garci, i va compartir amb els grans actors de la dècada dels anys 60-70 com Fernando Rey, Paco Rabal i altres, no? Entre ells López Vázquez o Alfredo Landa. La seva llarga carrera, pues, té una mica de tot, no? De pel·lícules típiques del cinema espanyol de l'època, com Saeta del Ruiseñor, El pescador de coplas, Margarita se llama mi amor, Los guardiamarinas, El abuelo tiene un plan, Lo verde empieza en los Pirineos, Los nuevos españoles y Los golfos, que precisament de Carlos Saura, no? Mm. Que precisament ahir un dels canals que té Movistar l'estaven fent, suposo que en un petit homenatge, a Manolo Zarzo, no? Un dels clàssics actors del cinema espanyol dels anys 50, 60 i 70, amb una veu ronca, que tenia una veu bastant peculiar,
sí,
no?
Veritat, sí. Mm.
Ell va néixer el 1932 al madrileny barri de Ventas, el seny d'una família de classe obrera. Eren vuit germans i des de petit sempre li va agradar molt el teatre, que va despertar la seva vocació, no? Va, com he dit, a part de moltes pel·lícules dins d'Espanya, pues, també va aconseguir treballar en coproduccions amb directors com Ettore Scola i actors com Monica Vitti i Marcello Mastroianni en la pel·lícula El demonio de los celos, per exemple. Yeah. A la televisió també va fer alguns papers a Fortunat y Jacinta o Juncal, pel·lícules de televisió.
Amb el Paco Rabal i també Curro Jiménez, em sembla que sortia, no?
És possible, sí. Allà sortien tots, jo crec, no? Manolo Zarzo és d'aquests actors inconfundibles d'una època que no va arribar a fer molts protagonistes,
no.
Però que sempre, bueno, el veies i el reconeixies com un actor important.
No, el protagonista em sembla que no, i això que tenia planta, bueno, sí. Era...
Sembla que també havia fet molt teatre, ell.
És possible. Sí, 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 sí. És possible.
Ja des de petit, com he dit abans, va tenir una ocasió per al teatre.
Tenia planta de galant, però
sí,
no.
Sí, quan era jove, sí, però no. No sé si per la seva veu o no va tindre sort.
No va tindre, perquè sí, més que molts, Sí, sí, no estava mal, era guapot de jove, clar. Sí,
no, inclús ara, mal. Les fotos que hem vist ara encara més o menys conservava certa presència. Descansi en pau Manolo Zarzo, un dels grans, ja quasi podríem dir últims actors d'una generació.
No sé si queda algú.
Que nosaltres van viure moltes pel·lícules, no?
Mira, veig aquí una pel·lícula d'ell, americana, dirigida pel Marty Feldman, que sortia la Anne Margaret, Marty Feldman, el Michael York, el Peter Ustinov, de l'any 77. Mi bello legionario. I sortia ell també.
Perquè hauria estar rodada por ahí, a lo millor Andalusia o por ahí, no?
Sí, no, als 60 sobretot va haver moltes coproduccions. El mateix Lawrence d'Aràbia, hi ha alguns actors espanyols,
sí,
el Doctor Zhivago també.
El Sancho, era aquell.
Sí. Sancho, sí. I algun
el Doctor Zhivago,
no?
També.
En petits papers, el qual, bueno, sempre... Però també va fer bastants espagueti westerns, no? Va fer bastant coseta d'aquest tipus. Parlem ara de Mr. Burton, Conchita, que nosaltres l'hem vist.
Sí.
És una pel·lícula anglesa dirigida per Mark Evans, i el seu repartiment té el Toby Jones, un veterà actor ja que hem vist en moltes pel·lícules, de protagonista o de secundari. Fa una mica els dos papers. L'actriu Leslie Manville, també una actriu bastant competent, no? I el jove Harry Loughty, que jo, perquè estic seguint una sèrie que es diu Industry, que parla del món de la borsa a Londres, i és un dels actors joves d'aquesta sèrie, no?
Idea.
Però a part d'això tampoc ha fet, de moment és molt jove i està començant la seva carrera. Què és Mr. Burton, Conchita? Així, amb dos pinzellades.
El que tu has dit abans és, bueno, un noi que jo, que no sé, vaig trobar que per ser que són tan pobres és molt gran i encara va a escola, tu. Mm-hmm. Jo als 14 anys ja em van dir que s'havia acabat. Vull dir, no sé.
Bueno, hi ha un moment donat que el treuen de l'escola.
Ja, però ja té,
i el posen a treballar.
Ja té 17 anys. Mm-hmm. I els altres també estan allà. Jo no sé si en llocs que hi havia tanta pobresa, perquè realment, bueno, és un lloc pobre, eh? I la gent treballa a les mines i tot això, si realment anaven a l'escola fins a aquestes edats o els posaven a treballar.
Suposo que sí, està basada en la història real, deu ser, no? Ell era fill d'un miner de...
per això dic, i eren no sé quants germans.
10, 12 germans.
Tu creus que aniria a escola als 17 anys? Jo crec que no, però bueno, si diuen aquí que sí, potser una altra mentalitat.
Ell es deia Richard Jenkins, i bueno, el mestre que li donava classes és aquest Mr. Barton, que es fixa en aquest noi i li veu possibilitats, i en certa forma l'agafa una mica com educador personalitzat d'ell.
Sí, i, bueno, es fa càrrec.
Es fa càrrec d'alguna forma i, bueno, inclús li fa canvis en la seva dicció, perquè ell és galès, i li diu més o menys com té que entonar, perquè el noi es veu que li agrada el teatre i voldria ser actor.
Sí, bueno, ell veu un potencial allà.
Exacte, en aquest jove, no? També en la pel·lícula hi ha algun moment que dius, bueno, aquí a millor hi ha alguna cosa més que la pel·lícula no diu, d'aquesta relació entre el mestre i el jove Richard Barton, no? Però això són coses que
no
sabem. A mi, per part del mestre, sí, hi ha alguna cosa més, però bueno, en aquell moment, i en un poble de Gales,
no.
Totalment que aquest mestre finalment l'adopta.
Sí, l'adopta, que per això és el nom.
Per això finalment ell va ser Richard Barton.
Per això que l'adopta encara és menor d'edat. Mm-hmm. Bueno, sí, té 17 anys, però l'adopta perquè per uns mesos, perquè llavors allà em sembla que ja era el 18 anys, no sé, potser mm-hmm. no. Però, en fi, sí, l'adopta i per això agafa el nom del mestre, diguéssim.
La pel·lícula està ambientada als anys 40, en part de la Segona Guerra Mundial, i al començament dels 50, quan ell comença a fer-se un nom petit com a actor, no? Comença a destacar, sobretot per interpretar obres de Shakespeare. El veiem al teatre a Stratford-upon-Avon, aquesta població... bueno, hi ha el teatre de Shakespeare, hi ha molts actors que sempre han passat per allà, no?
Sí, sí.
I bueno, veiem això, els inicis de lo que després seria una gran estrella del teatre i també del cinema, Richard Barton.
Sí, no? Bueno, tot això ja la pel·lícula,
ja no tracta. Bueno, és una pel·lícula molt clàssica, molt british, podríem
dir,
no?
Sí,
sí. No, està molt ben interpretada per als tres, tant el jove com els altres dos més veterans, com Toby Jones i Leslie Manville. I bueno, és una curiositat per als que no coneixíem aquesta història dels inicis.
Suposo que s'ha estrenat. Com s'ha estrenat?
Pues no sabem. Suposo que en una sala, una única sessió... No sé, és una pena perquè, esclar, hi ha pel·lícules que dius passaran sense pena ni glòria i efectivament passen totalment sense cap tipus de glòria, com molta més pena. De la setmana passada, pues ja sabeu com entrenar a tu dragón, la primera a la taquilla, una pel·lícula molt recomanable per al públic juvenil,
sí,
o més adult, una pel·lícula molt distreta i aventures fantàstiques, no?
Pues no ho sé, no l'he vist jo.
Votemos, que és una pel·lícula que sí que recomanem del cinema,
sí,
espanyol.
Sí, està bé, però també em sembla que haurà anat fatal.
Bueno, està més o menys dins de les 20 més taquilleres, no? Està basada en un curt que va fer el mateix director Santiago Requejo, i és una pel·lícula que és molt, molt destacable i recomanable. Després també teniu Sicarios en l'aire, aquesta tonteria interpretada pel Josh Hartnett, distreta i poca cosa menys, i Baltimore, una altra història que va passar a Anglaterra, a Irlanda, als anys 70, no? Sobre aquesta aristòcrata jove que decideix ficar-se dins del món de l'ira. I ara ja passarem a parlar de les escenes d'aquest divendres dia 20, però abans un altre tema de Richard Barton com a actor, i és la meravellosa música que va composar Johnny Mandel, un músic que als anys 60 va treballar força, sobretot amb música d'estil jazzístic, no?
Sí.
I aquí va composar el tema principal de la pel·lícula, que originalment es va titular The Sandpiper, que és un ocellet que
apareix. És l'ocellet aquell, sí. Bueno, és que esclar, com el vols traduir?
Bueno, però és que el nom que li van posar no té res a veure.
Li van posar dos noms.
Dos noms.
Castillos en la Arena
i
Sonrisa Amarga.
Això va ser la reposició. A veure, es va estrenar a Dar i Assaig. Jo l'havia vist a la Filmo, pues es va estrenar a Dar i Assaig amb el títol aquest de Castillos en l'Arena. Jo recordo haver-la vist a la Filmoteca del carrer Mercaders. I al cap d'uns anys es va reposar doblada i es va dir Sonrisa Amarga, no sé per què. No ho sé. La distribuïdora hauria... Es va reposar allò, res, que es va fer el que diem amb cine...
de segona categoria.
Sí, exacte. I no sé si la distribuïdora va pensar que seria més comercial i li va posar Sonrisa Amarga.
Per mi és una de les
doblada,
darreres obres mestres de Vicente Minnelli.
Sí, home, sí, la darrera, perquè l'altra, la de Vuelve a mi, no està mal, però no arriba. I l'última, la de Nina, bueno, era molt poqueta cosa, era mona i ja està.
I tenia un repartiment que era Richard Burton, Elizabeth Taylor, parella exclusiva en aquella època, F. Marie Saint.
Sí, que està meravellosa amb aquesta pel·lícula.
I un jove Charles Bronson, que està fent els seus pinitos, no? Surt per allà també. En aquella època encara no havia fet les pel·lícules d'acció que li donarien més fama, no?
Però ja fa una mica d'així,
de
xuletes.
Aquí està, Sandpiper, música de Johnny Mandel, que més la cançó, no sé si va guanyar l'Oscar, però nominada segur que sí.
Thank you.
Johnny Mandel i la música per Sam Piper.
I et vaig dir una cosa, va guanyar l'Oscar la cançó,
cançó, no?
Sí. L'any 65, encara ho he vist.
La sombra de tu sonrisa.
Sí, a mi em sonava, però sé que és una pel·lícula que no va funcionar gaire.
No sé per què, perquè tenia les estrelles del moment, no?
Perquè pensa que Minnelli després d'això ja va fer poca cosa, perquè esclar, no acertava tampoc, ja no tenia èxit. Sí,
sí, perquè inclús em Vuelve a mi lado, que era de Barbara Streisand.
Sí, és el que jo he dit abans. Que no estava malament la pel·lícula, però bueno, no era... No.
Sam Piper, en canvi, és una obra mestra que si no heu vist, teniu que buscar-la.
I Nina ja és una pel·lícula que va fer a Europa pagada per la seva filla,
sí.
I és una pel·lícula molt petiteta, que és mona, la pel·lícula no està mal, sí, però bueno, no és...
Bueno, pues avui divendres arriben estrenes com 28 anys després, que encara no hem pogut veure, una altra vegada Danny Boyle, que va ser el director de la primera, recordem, el 2003 va arribar 28 dies després, no? El 2007 es faria 28 setmanes després, que en aquest cas va ser dirigida per Juan Carlos Fresnadillo, i la primera va ser l'actor Cillian Murphy. I ara arriba, pues, ben bé 22 anys després de la primera, aquesta 28 anys després, una pel·lícula on trobem a Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams i Ralph Fiennes, que suposo que, mira, estarà per allà i haurà cobrat el seu...
Sí, haurà cobrat més que els altres, però resulta que ara tindré que anar a veure-la.
Clar, Ralph Fiennes t'imposa un problema, que és que tens que anar a veure totes les pel·lícules d'ell, no?
No, totes tampoc, però sí. Alguna m'he saltat, perquè sí? M'han dit que era molt dolenta.
Bueno. Pues res, 28 anys després, a mi m'agraden aquestes pel·lícules de zombis. Em va agradar la primera, em va agradar la segona, d'aquests zombis apocalíptics, i a més passa a la ciutat de Londres, després a Anglaterra. Estava molt ben portada les dues primeres, i el Danny Boyle, pues bueno, sempre és un referent, sí, del cinema britànic.
Jo, pues... que si fos a Sitges, pues mira, però si no és a Sitges... A mi
home,
no...
si vols esperar-te quan la facin a no, algun dels cinemes de
Sitges... El Retiro, no, però el Retiro tampoc. Ha de ser l'Auditori.
Tu has vist aquesta sèrie de 28 dies, jo setmanes?
Jo he vist la primera. La segona no l'he vist, aquesta... Si són aquelles pel·lis que si les veig per la tele potser em quedo, però tampoc aniré a veure-la. No?
Bueno, no sé.
La que em fa més gràcia és una espanyola, que no sé si has vist.
Vinga, diga.
Bajo el volcán. Aquesta és una pel·lícula espanyola de catàstrofes.
No, és Bajo el volcán,
No confundir con la pel·lícula de John Huston. Bajo el volcán és la pel·lícula de John Huston amb Albert Finney i Jacqueline Bisset. Una pel·lícula molt dura basada en un llibre de Malcolm Lowry.
Una novel·la que jo la reconec que la vaig deixar a mitges perquè era molt complicada. Crec que encara la tinc per casa.
I tothom va dir que era una adaptació molt difícil, molt complicada.
Molt.
Sí que ho és, no? Perquè parla d'un home d'un cònsul a Mèxic, a Puerto Vallarta, que està tot el dia borratxo.
Bueno, i clar, la novel·la hi ha moltes coses que pensa ell i tot això, i clar, lògicament amb cinema és molt difícil fer això.
Pues Bajo Volcán està molt bé, però Bajo un volcán.
Bajo un volcán,
és una altra cosa.
Sí. Sí, jo també vaig pensar, dic, hòstia, han fet un remake, però
sí, no. Sí, jo també ho vaig dir.
No, és que jo ho he apuntat malament al guió.
No s'atreviran.
Martín Cuervo, que és un director que, bueno, té la seva gràcia, perquè hem vist algunes pel·lícules d'ell, Con quién viajas, per exemple, La bandera...
A mi tampoc no em va agradar Con quién viajas.
La bandera no estava malament, aquella pel·lícula no,
era de
Manolo
Arias. Era una obra de teatre o no, al
sí,
final?
Sí, que ho era. I Quién es quién era una adaptació, un remake d'una pel·lícula francesa.
Ah, bueno, que...
Sí, però aquesta era divertida, aquesta comèdia.
Era divertida, però era igual que la francesa.
O sigui. Que sortia la nena de moda, també.
Sí. Bueno, pues Bajo un volcán és... A veure, és una pel·lícula... L'actor principal és el William Levy, que és un actor cubà, que es veu que és molt de telenovel·les o pel·lícules romàntiques, és un guapot d'aquests, machote.
No, a mi no m'agrada.
Té planta.
Ai, no sé, he vist la foto, no m'agrada gens.
No és l'estil, no és l'estil Ralph Fiennes.
No.
I
no,
per molt de que el retour, Ralph està a catxes també.
No té res a veure amb aquests tios, així no m'agraden.
Magi Sivantos, Adriana Torrevejano, i també hi ha una actriu mexicana, perquè és una coproducció. La pel·lícula està ambientada a les Canàries, i és una història de, bueno, és d'un equip de salvament de l'exèrcit espanyol que arriba a una població de les Canàries i a partir d'allà hi ha les relacions, ja saps que sempre entra aquest machote i una noia que és investigadora de científica i que està estudiant un volcà perquè sembla que possiblement entri en erupció, ja saps com acabarà el tema.
Sí, que surten xispes entre ells, no? I potser per això el volcà explota.
És una cosa curiosa, una pel·lícula tontorrona, tòpica, que ja saps exactament minut a minut el que passarà, hi ha una erupció d'un volcà amb efectes digitals, no té res a veure amb La Palma. Però bueno, a Canàries s'estan fent moltes pel·lícules darrerament.
Sí, sí que s'estan fent, sí, ja fa ja. Anys, ja fa anys.
Però per mi és una pel·lícula a passar i no, no gens interessant. Següent pel·lícula, Agustí, va.
Vírgenes.
Bueno.
Oh, Déu-n'hi-do.
Home, llegeixes el que és el... la historieta sí. I fa gràcia, no? Aquests
sí,
nois dels anys 70
que
es volen escapar, se'n van a Torremolinos a veure si volen lligar amb algunes sueques.
Fa gràcia, semblen aquelles pel·lícules de los Ores.
Correcte, el Pere Lazaga o d'altres similars.
Sí, i no, i això de les sueques jo ho havia vist a les pel·lícules, no? Això de les sueques, que era com una llegenda, no? Que les sueques venien a lligar machos ibèricos, no? Que sortien les pel·lícules.
Home, havia
això.
Aquella pel·lícula de El Turismo que gran invento, que aquell grup de sueques a cantar també, no?
Ah, bueno, ja. Si allò era una altra cosa, perquè allò era més blanc, però hi havia aquelles altres que ja volien ser més pícares.
Hi ha una pel·lícula que jo he buscat, perquè una referència que és una pel·lícula que es titula Amor a la Espanyola, una coproducció entre Espanya i Argentina,
sí.
El director va ser Fernando Merino i tenia Erika Wallner, que suposo que era la sueca, José Luis López Vázquez, Manolo Gómez Burr, Alfredo Landa, Laura Valenzuela, i que es veu que també tenia un títol alternatiu que era Una sueca entre nosotros.
A mi em sona d'haver...
I va ser rodada a Torremolinos.
A mi em sona d'haver-la vist a Cine de Barrio. Uh-huh. Em sona, eh?
Bueno, pues Vírgenes és que és tan fluixa, tan dolenta, que no té cap sentit. Els actors són desconeguts. En general, és tan tòpic. És que és una pel·lícula d'altra època. És de Cine de Barrio i no té... Jo no li veig el sentit de fer una producció,
bueno,
almenys que tingui una certa gràcia.
Bueno, però
no?
Hi ha coses que no sortirien a Cine de Barrio.
No, ja.
Ja m'entens, no?
Però bueno, són d'aquella època dels anys 60, no? Del macho hispànico. Aquí són tres nois joves que volen anar a Torremolinos perquè han vist el Nodo, que es veu que és un lloc molt de moda i que hi ha moltes turistes, i per això pues, els tres, un té nòvia, un altre...
I la nòvia, Déu-n'hi-do, és bastant antipàtica.
Molt. El té molt collat. L'altre viu en una família de 12 germans i està esperant la seva mare al número 13. I el tercer és un pobre noi que treballa de cambrer. No? I els tres pues, decideixen enganyar a tothom i anar-se de vacances a Torremolinos.
Bueno, de vacances no, una setmaneta a lligar.
Exactament.
Però bueno, diuen mentides perquè no volen que se sàpiga que van allà.
A mi és que em va semblar una marcianada la pel·lícula i no li vaig trobar la gràcia en cap moment, no?
A veure, és el que vam estar dient quan vam sortir. Bueno, vol retratar aquella època, però sí, no. No ho sé, perquè jo no anava a Torremolinos. No
bueno,
sé.
La música sí, estan cançons de l'època.
Bueno, la de Los Diablos em sembla que és una mica més moderna.
Possiblement,
sí. Perquè Los Diablos eren d'aquí de... d'aquí de Coll Blanc, poca broma. O sigui...
Bueno, pues no sé, Vírgenes no és massa recomanable, a part una de les dues noies protagonistes ho fa tan malament, no sé, és que quasi ben ni se l'entén quan parla, no? Tornem ara a un altre tema musical, en aquest cas suposo que aquest t'agradarà, no, Agustí? El tema que hem triat per aquest petit homenatge que l'estem fent a l'actor Richard Burton. Sí, que va fer dues o tres pel·lícules d'aquestes de la Segona Guerra Mundial.
Em pensava que anaves a posar Buscaremos un lugar para más.
Podríem. La setmana que ve, si vols, fem un especial playero, un especial Torremolinos. No? Aquí està El desafío de las águilas. Bueno, ja esteu escoltant que realment la collita d'aquesta setmana en quant a cinema espanyol no és molt destacable, no? Hem tingut altres setmanes també moltes pel·lícules d'escenes espanyoles, però més interessants. Això sí, el Vírgenes ja ha dos veterans actors, el Paco Tous i l'Antonio de Chen fent d'Antonio de Chen, que surt 5 minutets, no? Però el que més realment és bastant, bueno, no, fluixeta la pel·lícula. Més estrenes, Agustí.
Una altra producció espanyola sobre la paternitat, La Furgo.
Ah, La Furgo sí que l'han vist.
Sí, és la que més m'agrada de la setmana, podríem dir.
Home,
no?
Sí, no és gran cosa, però és clar, La Furgo ja vam parlar quan al Festival de Barcelona. Però
està basada en una novel·la gràfica, un còmic, que, i per això en alguns moments de la pel·lícula surten dibuixos.
Sí, surten dibuixets.
Quan el pare li va explicant a la filla històries, i llavors es veuen els dibuixos corresponents. Eloi Calvo és el director, Pol López, David Bagés i David Bert seran els protagonistes, i tot i que és una pel·lícula amb nena, petita,
sí, bueno,
però està bé la nena ho fa,
sí,
fa molt bé, no? I el Pol López també, no?
Bueno, és la història d'un home d'uns 40 i pico d'anys, no?, que bueno, s'ha separat de la dona i no té més per que viure en una furgoneta. La furgoneta que ell té, per, se suposa que per treballar, que en aquell moment tampoc no té feina, és on ell viu, però
s'ha
no...
S'ha separat, l'han tret del pis, s'ha quedat sense feina i fa xapuzes, no?
Fa xapuzes com pot, però ell el que no vol és que ningú s'enteri de que viu a la furgo, perquè, és clar, també té por que no li deixin a la nena, quan li toca amb ell la nena, que és els caps de setmana i això, doncs que li prengui, no?, que no li deixin. I llavors a la nena li diu que això és un secret, dormir a la furgo, no? I la nena, bueno, la nena s'ho pren com una aventura.
Sí,
la nena...
perquè a més el pare, pues, té molta imaginació, li va explicant historietes...
Sí, i la nena s'ho pren, pues, això, com una aventura i no diu res.
Ell es fa dir oso, el pare.
Sí,
te'n recordes?
Sí, os, és... os.
Os, sí, parlem os. En català. I està molt bé també el repartiment de secundaris, no? Els amics que té i que comparteixen i en certa forma l'ajuden a continuar la seva vida tan difícil i dura. Dins que és un drama molt dramàtic aquesta història, però està portada d'una forma que realment és...
Sí, a veure,
la
que...
molt sentimental, molt, que haurà... toca molt la fibra, no?
Que hi haurà gent així, eh?
Home, lamentablement, sí.
O sigui, bueno, no farem un spoiler, però vull dir, bueno, dintre de tot és de bon rotllo.
Sí, és un drama tocat en tocs de comèdia, no? Podríem dir, el que tu dius, de bon rotllo. La Furgo, pel·lícula per mi la, possiblement la millor estrena d'aquest divendres.
Sí.
No les hem vist totes.
De les, de totes.
De les que hem vist, eh?
Sí, a veure, clar, com que les demés no brillen precisament, doncs aquesta no està malament.
Més cosetes, Agustí.
Hi ha una altra pel·lícula espanyola, una road movie dels anys 70 que passa a la Galícia. Cariñena, Vino del Mar.
No, aquesta sí que
ni
no.
Ni idea. ¿Es película o es documental?
Es película. Javier
més...
Calvo Torrecilla, el director.
Pues no hem tingut el gust de veure-la.
Producció americana. Diuen que és el millor paper que ha fet ella, la Pamela Anderson.
Bueno,
The Last Showgirl, l'únic.
L'únic,
no?
És que jo, això de Los Vigilantes de la Playa, no l'havia vist mai a la vida. Sabia d'ella perquè, bueno, tenia fotos, venia fotos, calendaris, que ella tenia èxit, que tampoc feia destape. No mai havia fet destape, sinó només sortia en banyador, però tenia un bon tipus i bueno, era una persona que... Però que jo sàpiga, no sé si va fer alguna pel·lícula, no ho sé.
Sí, però suposo que serien pel·lícules de sèrie B o sèrie Z, no tinc jo ara la filmografia de Pamela Anderson. Bueno, ha volgut tornar d'alguna forma, crec que ara també dins de poc serà una altra pel·lícula on surt ella, Pamela Anderson.
Sí.
I aquesta de la Showgirl, pues, parla una mica del drama de les persones... perdedores,
de les persones grans per dir-ho d'alguna manera,
i que van perdent tot, van perdent la joventut, l'èxit, la feina,
la joventut la perdem tots,
sí, això sí, alguns més aviat que altres, la feina, la fama, l'èxit,
bueno, és que ella,
la
clar,
filla,
ella a la professió que té, que sempre ha sigut d'aquestes que de Las Vegas, aquestes que fan
ballarina,
els shows,
sí.
Doncs és una cosa que suposo que ella ja sap que quan arribes a certa edat doncs ja no pots continuar, eh? No. suposo que ja ho sap.
Sí, ella porta 30 anys fent el mateix tipus d'actuació, no? D'aquestes de molta coreografia, moltes plumes i poc vestuari a Las Vegas, i arriba un moment que el teatre on s'està fent aquest show cada vegada va menys gent, la qual cosa obliga els propietaris a dir, pues mira, hasta aquí hemos llegado, no?
Sí, no és que amb ella la treguin, sinó que tanquen, i també hi ha noies jovenetes que, bueno, però clar, se suposa que les noies jovenetes es ficaran en teatre o amb altres companyies, però és clar, ella ja l'edat que té, bueno, ella diu que en té 34, però diu que en realitat en té 58, sí, amb sí, la qual és clar, ja no és per fer el que ella sap fer.
I també a destacar Jamie Lee Curtis.
Sí, que és una que aquesta sí que ja l'han retirat.
Està totalment retirada i
però bueno, però està fent de cambrera perquè segons ella no té ni cinc. Sí, sí. Pues no sé si
sí, tot. És molt curiós, aquesta gent que ha treballat tant han tingut certa fama com ballarina sense ser una primera figura, però no han pogut estalviar, viuen de forma molt modesta. Ella també té problemes amb la seva filla, en la qual no veu des de fa molt temps i que torna a Las Vegas. Bueno, és una espècie de drama d'aquestes pel·lícules de perdedores, no? Com dic jo, no sé, el Buscavides, que està molt millor, res a veure, Fat City, per exemple,
sí.
Aquella pel·lícula sobre
sí,
el món de
la boxa. Sí, perquè són professions que saben que no les podran mantindre.
I surt el Dave Bautista, que a mi em sembla
un actor penós. No sabia qui era.
Sí, un fortachón d'aquests de pel·lícules d'acció i tal, que aquí porta perruca. I
bueno,
sí, ho fa tan malament com sempre. Però bueno, a destacar Jamie Lee Curtis, que igual aconsegueix alguna nominació.
Sí, bueno, està rara.
Està molt maquillada, en moment sembla un home, però jo dic, hòstia, la primera vegada que la veus en pantalla, dic, hòstia, sembla un trans i tal, però no, és Jamie Lee Curtis, que a més, pues això ho fa força bé. Està dirigida per Gia Coppola, que és la neta de Francis Ford Coppola.
Sí, 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 neta. No, no és filla de la Sofia, és d'un altre fill.
Sí, sí, sí.
Sí. És la neboda de la Sofia i la neta del Francis.
Bueno, per als fans de la Pamela Anderson, dins de que no té res a veure amb la Pamela Anderson, que recordem
no,
dels
que
anys
recordem,
80, no?
Sí, sí.
Bueno, que jo no tampoc se la recordi de fotos, bàsicament.
De foto.
The Last Showgirl. Pel·lícula correcta, que es deixa veure. Més cosetes, Agustí?
Pues mira, una producció francesa. Juliette en primavera.
Una més francesa i una més d'un estil bastant peculiar que el cinema francès sap fer molt bé, que és de famílies, no? En aquest cas, una noia jove que torna a on ella havia viscut sempre i on està el seu pare i la seva mare, que estan separats. També té una germana bastant peculiar i és aquesta història que té un cert punt amarg i de drama particular de la noia, però que en tocs de comèdia, però comèdies familiars, aquestes
sí.
Que els francesos saben fer tan
sí,
bé,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tots els actors estan molt bé, el Jean-Pierre de Rossin, la Sophie Guillermin i la protagonista Itzia Egelin. Bueno.
Sí, que hi ha unes escenes que sobren.
Bueno, escenes bàsicament
tot.
Que repeteixen i un que nu que no
i,
faria falta.
I
no?
Sobren del tot.
Sí. Bueno, també hi ha un fantasma que té bastant,
bueno,
bastant
gràcia. Bueno, el del fantasma encara.
Té bastanta
però
gràcia.
Però l'altre a mi no em va fer cap gràcia, allò.
Bueno, pel·lícula que és refrescant per aquesta època.
Sí,
per
però
veure.
Ja et dic, allò per mi s'ho podien haver estalviat. Perquè, a veure, ja som grandets, ja sabem el que passa, no cal que ens ho mostrin.
Juliet en primavera és la pel·lícula de la que servirà per tancar avui el nostre programa. Tu, Agustí, quin monogràfic de banda sonora fas aquesta setmana?
Pues he fet un dedicat a les adaptacions del cine de les novel·les del Frederick Forsyth, que ha mort aquest mes de juny.
Molt bé, molt bé.
Pues, hi ha Odessa, Chacal, El Cuarto Protocolo, pues, n'hi ha diverses.
Perfecte, pues ja l'escoltarem. Ara ja per acomiadar-nos, dos temes de Richard Burton, en aquest cas el clàssic monòleg que tots els actors britànics volen fer al teatre, el To Be or Not To Be de Hamlet. Richard Burton era molt jove quan sentiu aquí la seva veu, i després per tancar el tema principal de Quien teme a Virginia Woolf, composat per Alex North. Tornem d'aquí 7 dies.
Doncs fins la propera.
Thank you. That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing, end them. Die. To sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache of the thousand natural shocks that flesh is in. Thank you.